L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 24 d'abril, destacarem la modificació dels horaris i les quotes a les llars d'infants a centre el ple extraordinari d'ahir a l'Ajuntament d'Amposta. De l'1 al 15 de maig es celebrarà la primera quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar. El proper cap de setmana se celebraran les jornades mediambientals de primavera a Alcanar. Demà el CODE durà a terme un nou tractament de mosca negra al tram català de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que el ple de l'Ajuntament d'Amposta va celebrar sessió extraordinària amb pregs i preguntes ahir dilluns, dia 23 d'abril. Entre els punts que van suscitar més debat entre els grups municipals hi figurava la modificació de l'ordenança fiscal número 26 sobre les llars d'infants municipals. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, el ple va aprovar un augment de les quotes i al mateix temps noves bonificacions per a les famílies nombroses i monoparentals, donada la davallada de les aportacions de la Generalitat als ajuntaments per a aquest concepte. Des de l'equip de govern també es va explicar que aquest augment i les noves bonificacions van lligats a una ampliació de l'horari del servei i a la substitució del servei de menjador pel de Carmanyola, en el cas de la Bruneta, i s'ha volgut insistir en el fet que tot, i amb l'augment de 25 euros en el preu de les mensualitats, és el mateix que a altres municipis es paga únicament pel servei bàsic. Isabel Ferrer, regidora d'Hisenda, ha dit que feia molt de temps que no s'augmentava el preu i ara es planteja l'augment per tal de mantenir un servei públic de qualitat. De fet, cap dels tres grups municipals de l'oposició va votar a favor de la modificació. El PSC i Plataforma per Catalunya es van abstindre per entendre que en els dos casos que la disminució de les subvencions de la Generalitat per als llars d'infants fan que el servei als preus actuals no sigui sostenible. El portaveu de Plataforma per Catalunya, Germà Siscar, va assegurar que pel servei que donen el preu continua sent ajustat i ha reconegut que en un moment d'aquestes característiques sempre és impopular, però ha qüestionat que el model sigui sostenible a llarg o mitjà termini si no intervé el sector privat. Per la seva part, el portaveu del PSC va qüestionar que es traslladi la retallada de la subvenció de la Generalitat a les famílies i va proposar un augment més gradual fins a aconseguir que els serveis es puguin arribar a autofinançar. Esquerra Republicana de Catalunya, en canvi, va ser l'únic grup municipal que va votar en contra, segons explica el portaveu d'aquest grup, perquè aquests increments sobtats no s'ajusten a una bona planificació i va qüestionar que les condicions dels treballadors de les llars a causa de l'ampliació d'horaris doncs sigui del tot convenient. Des de l'equip de govern s'ha recordat que ja es va anunciar quan es va aprovar les ordenances que s'haurien de modificar aquests preus públics en funció de les aportacions de la Generalitat. Així ho va dir l'alcalde.
L'Ajuntament es reacciona en cada moment que té constància de quina és l'aportació que fa la Generalitat. I en aquest sentit el que fem és, en aquest increment del 25% per part dels usuaris, el que fem és que garantim el servei de llar d'infants municipals. A més, tot i aquest increment del 25%, i així ha reconegut el senyor Antoni Espanya, la llar d'infants municipal, la psiquiatra de la Grunyeta, està molt per baix de la mitjana de les quotes mensuals que es paguen a qualsevol llar d'infants de Catalunya. I a més, estem parlant de dos llars d'infants que tenen un projecte educatiu extraordinari de primer nivell. És més, en un moment determinat el senyor Antoni Espanya m'ha acabat reconeixent que l'Ajuntament d'Amposta els darrers exercicis ja s'ha tingut que pujar la quota que es pagaven els pares a la llar d'infants de la Sequeta i de la Croneta.
Isabel Ferrer, regidora d'Hisenda, va afirmar també que l'augment s'ha fet perquè s'havia de fer i que la quota continua sent baixa i assumible. Durant el ple també es va passar a aprovació la liquidació del pressupost del 2011, que ha acabat amb un romanent de tresoreria per a l'Ajuntament d'Amposta de 1.153.000 euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, Des de la Cala Ràdio ens informa que de l'1 al 15 de maig s'organitza la primera quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar. 13 restaurants del Club de Gastronomia oferiran durant els 15 dies menús amb propostes basades en la Tonyina Roja. Francesc Callau.
De l'1 al 15 de maig tindrà lloc a l'Ametlla de Mar la primera quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar, una activitat promocional de la gastronomia calera impulsada per l'Àrea Municipal de Turisme amb la col·laboració del Club de Gastronomia Local. La primera quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar coincideix amb la primera setmana de la Tonyina Roja del Mediterrani que organitza el grup Balfegó del 2 al 6 de maig i té com a objectiu promocionar el consum i les qualitats culinàries de la tonyina, espècie amb un important pes comercial, social i tradicional a la localitat. Damià Llaó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
La primera setmana del mes de maig, el grup Balfegó organitza la primera setmana gran de la Tonyina Roja del Mediterrani. Dins d'esta setmana, amb moltes activitats organitzades pel grup Balfegó, com he dit, hi han activitats gastronòmiques i el Patronat de Turisme, conjuntament amb el Club de Gastronomia, col·labora dins d'esta setmana gastronòmica amb l'organització de la primera quinzena gastronòmica. Nosaltres el que hem volgut fer, ja que els restaurants feien menús, doncs no centrar-nos només en una setmana, sinó ampliar-ho a una quinzena, no? Perquè ja que se creen aquests menús, doncs, bueno, que la gent pugui aprofitar més dies estos menús, no?
Durant aquests 15 dies, els 13 restaurants que formen part del Club de la Gastronomia de l'Ametlla de Mar oferiran menús amb importants i atractives propostes que tindran la Tonyina Roja com a base. A la primera quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar seguiran d'altres festes gastronòmiques com la primera quinzena dels fideus rossejats i el peix de la cala del 15 al 30 de juny, amb l'acte central de la Diada dels Fideus Rossejats el diumenge dia 17 de juny al matí, i la primera quinzena de l'arròs del 15 al 30 de setembre amb l'acte central de la Diada de l'Arrossejat el diumenge dia 23 de setembre al matí. Els restaurants que formen part del Club de la Gastronomia són Bellacala, Cafè Javier, Càmping l'Ametlla, Club Nàutic Cubala, El Molí dels Avis, El Pescador, Fatafat, L'Alguer, La Cova Tapes, La Llotja, Marina, Omar i Plaça Nova.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que el proper cap de setmana a Alcanar se celebraran les Jornades Mediambientals de Primavera, unes jornades que organitza la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui del programa d'aquestes jornades mediambientals de primavera que la Regidoria de Medi Ambient del nostre Ajuntament ha programat per al proper cap de setmana. Jornades que s'inauguraran dissabte que ve a partir de les 6 de la tarda en un acte que concretament consistirà en una conferència a la Cisterna del Vall. La conferència portarà per títol Consum responsable de l'aigua i anirà a càrrec de dues llicenciades en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, Alba Barrera i Jael Enrollo. Tot seguit, i en acabar aquesta xerrada a la mateixa cisterna, hi haurà, aproximadament a partir de les 7 de la tarda, la representació d'un espectacle titulat Tot sona a la selva amazònica. Un espectacle musical en forma de conte i, evidentment, amb la natura i els éssers vius com a protagonistes. Un espectacle diferent que vol que el protagonista sigui el públic assistent. Diumenge, dia 29, el programa continuarà durant tot el matí amb la celebració d'un taller de xocolates artesanes a la plaça de l'Ajuntament, un taller en el que s'elaboraran roques de xocolata, xoco escarxats, trufes, músics de xocolata o núvols. Tots els productes que, en acabar el taller, cap a la una del migdia, es podran degustar entre tot el públic assistent. Cal dir també que durant tota la jornada de diumenge al matí, des de les 9 i fins les 2 del migdia, aproximadament, al carrer Sant Miquel, es procedirà a l'execució del projecte d'art urbà ideat per la Regidoria de Medi Ambient, un projecte que s'encarregaran d'executar els membres de l'Associació Juvenil El Senat i el qual està convidat a participar-hi tothom.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, el CODE, duran a terme demà dimecres, dia 25 d'abril, un nou tractament contra la mosca negra en aquest 2012, amb l'objectiu d'aconseguir controlar al màxim la població d'aquest molest insecte. El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià preveu abocar uns 2.700 litres del producte biològic BTI, Bacillus thuringiensis, en els 7 punts del riu, des de Riba-roja fins a la desembocadura. El tractament s'iniciarà a partir de les 7:30 del matí, aproximadament, des dels embarcadors del riu Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que a 2 mesos vista del començament de la temporada, les piscines municipals de Santa Bàrbara ja estan a punt. S'ha habilitat una zona d'espera a l'accés a les bases i s'ha millorat la zona d'aparcaments. No és així, Josep?
Doncs sí, recent estrenada la primavera, la regidoria d'Esports de Santa Bàrbara ja es posava en marxa per posar a punt un altre cop una de les infraestructures lúdiques més populars del nostre poble, les piscines municipals. Segons Eric Bell, regidor responsable d'Esports, la previsió és que la inauguració de la temporada de les piscines es faci el 23 de juny, per això, i amb temps, s'ha començat a treballar per tenir-ho tot a punt per aquesta data. A part del manteniment habitual que es fa tots els anys a les instal·lacions, enguany s'ha habilitat una petita àrea d'espera pensada especialment per als familiars que acompanyen els nens i nenes per evitar que accedeixin pròpiament a l'espai de piscines. L'altra millora realitzada ha estat a la zona d'aparcaments paral·lela a les instal·lacions. Escoltem Eric Bell.
I a més d'aquests aspectes més tècnics, no, que pues, no són tan importants potser per a la població, pues, també volia explicar que s'ha habilitat una petita àrea entre el que és l'edifici dels vestuaris i les dues piscines, no? Que hi havia una zona de que hi havia uns arbustos i tal, i ara pues, s'ha habilitat per a s'ha fet un arranjament i es ficaron unes taules on els pares i mares o la gent que vagi a portar els nens i nenes a la piscina pues, pugui estar allà i no calgui passar dins el que és la zona dels vasos, diguem, de la zona pròpiament de la piscina i ni el passadís, no? Habilitar com un petit hall, dir-li recepció, dir-li... Que era un punt que, pues, bueno, m'han fet arribar diferents usuaris, no? O diferents planers, per dir-ho així, i pues, que et van donant idees. N'hi ha idees bones, n'hi ha idees que no ho són tant i n'hi ha que no són viables, no? Pues, una de les viables i bones pues, ha sigut esta i que ha cregut convenient fer-ho i avant. I també un altre punt de millora destacable que per lo menos se farà en breu és a millorar l'accés al pàrquing de terra. És clar, el pàrquing que s'accedeix per la carretera de la Galera, pues ja a l'entrada pues ja estava una mica malament perquè hi havia de les pluges i tal, pues se fica allí tolls d'aigua i pues bé, ara es ficarà una petita capa d'asfalt a l'entrada, no a tot el pàrquing, sinó és, vull que quede clar, que és arreglar l'entrada del pàrquing i dignificar-la una mica.
Bell també avançava que el 8 de juny començaran les jornades esportives i que, entre altres novetats, preveu organitzar un partit de futbol femení entre solteres i casades, aprofitant que al poble també tenim un equip de fèmines en competició.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La cinquena dia de l'arròs col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada a l'aldea. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, Pavelló Poliesportiu Municipal. Amenitzaran la festa a la rondalla aldeana. A partir de les 11 del matí, inici de la cocció de l'arròs col i fesols amb una paella gegant. Atraccions inflables per als més minuts. A les 5 de la tarda, actuació de la rondalla aldeana. Venda de tíquets fins al 27 d'abril. Preu del tíquet, 5 euros. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig. L'Aldea. Més informació i reserves al 977 45 0012. Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Festes.
Serveis informatius de Mute.
I continuant en matèria cultural, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que Janik García Porres rep el Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. L'autor se sent esperonat i motivat per a seguir la seva incursió en la prosa, donada la seva preferència prèvia per la poesia, i entén el premi com una empenta a la seva carrera literària. Francesc Callau.
El castell de Sant Jordi d'Alfama, símbol identitari i patrimoni històric de l'Ametlla de Mar, fou diumenge, dia 22 d'abril, l'escenari de l'acte de lliurament del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, que aquest any, en la seva 20a edició, feia coincidir amb la tradicional i popular Diada del Castell. L'interior del castell va servir per al solemne acte, que va comptar amb la glosa de l'obra a càrrec de Joan Rebull, membre del jurat, i també per escoltar les paraules del guanyador, que es mostrava satisfet. Janik García Porres, ampostí i resident a Barcelona de 33 anys, va parlar de la seva obra, Barbamex, un recull de 8 relats que va convèncer el jurat i que il·lusionen l'autor a continuar treballant la prosa, donada la seva preferència fins ara per la poesia. Janik García.
Significa una empenta en tot el que és la carrera o la intenció literària, una incursió en la prosa que espero que doni més fruits, perquè fins ara m'havia centrat molt més en la part de poesia, i per tant és una gran oportunitat. O sigui, les ganes sempre hi són, però les ganes han de caure en un suport que hi ha al darrere, i és que a algú li interessa el que escrius, i per tant un premi així vol dir que com a mínim a un grupet de gent li ha interessat, i espero que en siguin més, i a partir d'aquí trobes més motivació per, com tu dius, sentir-te esperonat i continuar escrivint.
Al mateix temps, l'acte va servir per refermar el compromís de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb la cultura i la literatura catalanes. La regidora de Cultura, Eva de l'Amo, també es mostrava satisfeta i assegurava la continuïtat del premi.
Pues l'acte ha anat molt bé, ha sigut tot el temps l'has acompanyat i el guanyador està molt content. Ha sigut una obra de relats molt interessant i bé, estem molt contents pel resultat del premi. L'Ajuntament, fent un esforç considerable, s'ha compromès a seguir endavant amb el premi. Des d'any estàvem a la 20a edició i bueno, esperem que vagi continuant per molts anys més.
Janik García Porres és intèrpret de conferències, traductor i corrector per a diverses editorials. Format en escriptura teatral a l'Obrador de la Sala Beckett i en creació literària a la Universitat Pompeu Fabra, Janik García Porres va guanyar el segon premi de poesia Gabriel Ferrater l'any 2003 amb el recull de Dalt i de Baix i que fou publicat per Edicions 62, i ha col·laborat en l'antologia de poesia ebrenca Terres d'Aigua, poemari de les Terres de l'Ebre publicat per Cossetània. El jurat ha estat format com en anys anteriors per Pilar Casanova, Marta Magrinyà, Judit Juncosa, Joan Rebull i Manuel Oller, que n'és el president. Com és habitual, a més dels 3.000 euros del premi en metàl·lic, el guanyador va veure publicada la seva obra per Cossetània Edicions. El Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar és un certamen destinat a joves autors en llengua catalana menors de 40 anys. Diumenge va quedar convocada la 21a edició.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Coincidint amb el dia de Sant Jordi, ahir va començar la campanya La paraula ebrenca més bonica, que impulsa el Consorci per a la Normalització Lingüística. 40 persones de l'àmbit cultural ebrenc ja van fer les primeres aportacions de mots. La llista l'encapçalen el lingüista Joan Beltrán, el director del campus de les Terres de l'Ebre, Rafael Fabregat, o Mari Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, entre d'altres. Escriptors, mestres, periodistes, dinamitzadors culturals, filòlegs, van voler participar en aquesta iniciativa que es desenvoluparà en els pròxims mesos en diferents poblacions del territori. Les aportacions d'aquestes persones es poden consultar al blog de la campanya, blogscpn.cat/laparaulaebrencamésbonica. Esganyitar-se, xaic o romangó són algunes de les primeres paraules que es proposen. A partir d'ahir, s'obria la participació a tota la ciutadania mitjançant la instal·lació de punts de recollida de les paraules ebrenques més boniques a la plaça de l'Àngel de Tortosa, a la plaça de Dalt de Móra d'Ebre, a la seu del Consell Comarcal del Montsià, a Amposta, i a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa. També es poden fer aportacions a la pàgina del Facebook de la campanya, www.facebook.com/laparaulaebrenca. Més bonica.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que el proper dijous es lliuraran els Premis de Recerca Ramon Calvo, de Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
L'Institut d'Ensenyament Secundari, amb la col·laboració de la Fundació Caixa Tarragona, de Catalunya Caixa i l'Ajuntament de Deltebre, ha convocat per desè any consecutiu el Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca, dividit en dues categories, la humanística social i la científico-tècnica, obert als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre. En l'edició d'enguany ha estat una vegada més molt difícil escollir els treballs finalistes degut a l'alta qualitat i també el gran nombre de participants, com així destaca la directora de l'IES Deltebre, Antònia Sabater.
Dijous 26 farem el lliurament del desè Premi Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona. En relació als Premis de Cartells, aquest any la guanyadora és Sandra Pinsà Alacid, de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta, amb el lema «Voler és poder». Pel que fa als Premis d'Investigació i Recerca, s'han presentat 52 treballs dels instituts dels Alts Facs de Sant Carlos, Ramon Berenguer IV d'Amposta, La Sénia, Manuel Sánchez Ferrer d'Ull de Cona, Soliriu d'Alcanar, Flix, Deltebre, Julio Antonio de Mora, Camarles, Terra Alta de Gandesa, Cristòfol Despuig i Joaquim Bau de Tortosa. Vaja, quasi tot de les Terres de l'Ebre. I ja tenim finalistes, que són, en la modalitat humanística social, tenim «Me'n contes una altra iaia» de Júlia Agudo Reverter de l'Institut Sol de Rius d'Alcanar. L'altre finalista és «Els conflictes entre la fauna i el conreu de l'arròs al Delta de l'Ebre» de Gemma Villalbí Tomàs de l'Institut del Tebre. En la modalitat científico-tècnica, «Celes solars sensibilitzades amb colorants» de David Millán Santos de l'Institut Sol de Rius d'Alcanar i «Prestatgeries automatitzades amb components reciclats» de Xavier Gisbert Becker, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. Volem agrair a tots els i les participants perquè tots els treballs i cartells eren de molta qualitat. I a més, sense la seva participació, aquests premis no es podrien dur a terme.
L'entrega i lliurament de premis aquest dijous a les 8 de la tarda a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo, presidida per l'alcalde del Tebre, Gervasi Aspa, acompanyat del director dels Serveis Territorials d'Educació, Toni Martí, i el president de l'Obra Social de Caixa Tarragona, Albert Abelló, entre d'altres autoritats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Museu Terracota de la Galera exposa les obres finalistes i guanyadores del tercer Premi Bienal de Ceràmica i Terrissa. Aquesta és una crònica que ens porta des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Aquesta exposició es podrà veure coincidint amb la Fira de la Terrissa de la Galera, que es durà a terme del 27 d'abril al 1 de maig del 2012. De totes maneres, l'exposició es podrà veure també fins al 10 de juny a la sala d'exposicions temporals del Museu Terracota, a la planta baixa de l'Ajuntament de la Galera. Allí és on es podrà veure aquesta exposició de les obres finalistes i guanyadores del tercer Premi Bienal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera. Es tracta d'un conjunt d'obres de ceràmica i terrissa d'artistes i artesans de Catalunya i també de l'Estat espanyol. Aquest any només han pogut participar al premi els terrissers i ceramistes que també ho feien a la fira, com a reconeixement, ja que sense ells la fira no seria possible. El veredicte del jurat per conèixer les obres guanyadores es farà públic el dissabte 28 de maig a les 10:30 del matí al Museu Terracota i l'acte estarà presidit pel senyor Francesc Ferran Selma, director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre. Es lliuraran en la mateixa ocasió els dos premis de 1.000 euros cadascun, patrocinats per l'empresa d'Acame en les modalitats de ceràmica i de terrissa. Un cop més, aquest certamen contribuirà a donar a conèixer la Galera i el seu passat terrisser, convertint-se en un nexe d'unió entre la terrissa més tradicional i la contemporaneïtat de les peces de ceràmica. Cal recordar que l'horari del Museu Terracota coincidirà del 27 d'abril al 1 de maig amb el de la Fira de la Terrissa de la Galera, és a dir, de les 10 del matí a la 1 del migdia i per la tarda de les 4 a les 9. A partir del 1 de maig tornarà l'horari habitual, dimecres i divendres, de dimecres a divendres, de les 9:30 a la 1:30, i els dissabtes, diumenges i festius, de les 12 del migdia fins a les 2 de la tarda.
Serveis informatius de Mute.
Els Mossos d'Esquadra van detindre un home de 32 anys, nacionalitat senegalesa i veí de l'aldea, com a presumpte autor de 3 robatoris amb força de coure en 3 centrals transformadores elèctriques de l'Ampolla. Segons va denunciar l'empresa propietària de les instal·lacions elèctriques de l'Ebro, les sostraccions van provocar talls en el subministrament elèctric als abonats de les urbanitzacions de Cap Roig i el Roquer. El detingut, que ja disposava d'antecedents per fets similars, va ser enxampat pels agents el passat dia 14, quan, suposadament, es disposava a manipular una caixa de connexions a la part inferior d'una torre elèctrica a la zona de Cap Roig. En els 3 casos denunciats, les portes d'accés de les centrals transformadores van ser forçades. Del seu interior es va sostreure cablejat i palatines de coure. Elèctrica de l'Ebro calcula els danys en uns 3.500 euros. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa, el detingut va ser posat en llibertat amb càrrecs.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui dominarà més el sol que no pas ahir, però amb alguns intervals de núvols més escassos a la meitat sud de Catalunya, més presents cap al nord, fins i tot més compactes cap a la Vall d'Aran, zones d'influència. Es va retirant la inestabilitat, però, i el vent de mestral ponent, depenent de les comarques, doncs va de baixa clarament aquesta tarda vespre, fins a migdia encara present a moltes comarques. Recordem que ha arribat als 90 km per hora, Siurana, Rojals, a dalt de tot del Montsec, cota 1.500, o per exemple 99 km per hora a Portbou. Cops de 40, 50, 60 km per hora han estat presents, i això garanteix transparència de l'aire també per aquesta tarda. De cara a demà el sol s'imposarà i sobretot destaquem la clara recuperació de les temperatures a migdia, amb un ambient bastant càlid.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.